A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La sintonia que ens recorda que estem a l'espai de l'Hora d'Europa, en Joaquim Allan, aquí hem saludat, d'Eurolocal, i que hem començat doncs, estirant del fil una miqueta del que comentàvem abans amb l'Andrea Peinado sobre la necessitat que els ciutadans estrangers, i en aquest cas els europeus, que vulguin participar a les eleccions municipals com a electors, s'han d'inscriure en un cens de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, per manifestar la voluntat de que volen aparèixer a les llistes per poder votar. Després, per poder ser escollibles, no cal, el que hem dit. És a dir, per poder ser escollibles, només amb el fet de ser empadronats,
ja està.
Ja poden aparèixer en una llista. Però si no s'han inscrit abans del 31 de gener, es donaria aquesta paradoxa que s'ha donat aquí Sitges, de persones que surten a les llistes però que no podran anar a votar perquè no han manifestat la seva voluntat de votar abans del 31 de gener.
Correcte. Jo crec que bueno, això és així, tal qual ha explicat l'Andrea, i a més, si hi ha dubtes, hi ha gent que pot tindre dubtes amb aquest tema, doncs a través de l'oficina de l'OAC, també a internet i tal, vull dir, cada vegada hi ha més informació perquè hi ha més interès, tenint en compte, a més, que estem en un municipi on hi ha un percentatge important de gent que prové d'altres nacionalitats i que ha nascut a altres països i que en aquests moments estan super integrats aquí a Sitges i viuen des de fa temps. I bueno, un pas més pues, és també tindre l'opció de dir, bueno, pues, també vaig a votar a les eleccions municipals per escollir els representants electes que durant 4 anys pues, tindran un mandat per dirigir Sitges cap a una banda o cap a una altra, no?
Doncs aquesta darrera Hora d'Europa d'aquest any, d'aquest 2022, no ens pot haver vingut millor perquè just durant l'última setmana no s'ha parlat d'altra cosa que de l'escàndol immens en el que s'ha vist involucrat el Parlament Europeu en la persona d'una de les seves vicepresidentes, que ara mateix està a la presó, avui em sembla que declarava.
Correcte.
Eva Kaili, una...
Tu acabes de dir una cosa, que està a la presó, no?
Sí. Presó preventiva, però sí.
Però lo ràpid que va a unes certes justícies i lo lentes que van unes altres justícies, no? I per tant... I en el Parlament Europeu, fins i tot també, que ràpidament s'ha actuat, vull dir, perquè en el moment que això esclata, s'actua rapidesa, el qual vol dir que passen coses a tots llocs. A vegades jo sempre dic bueno, però també passen coses a altres països, també passen coses al Parlament Europeu, etc. Jo sempre dic que sí que és cert, em passen menys per una raó, perquè com que s'actua tan ràpidament, la gent sap que si la fa, la paga, no? I llavors doncs, hi ha menys gent que estic disposada a jugar al risc, no? I després hi ha una mica també el que seria també la credibilitat de la institució. En aquests moments el Parlament Europeu ha passat això, però les actuacions ràpides que s'han fet, els missatges que s'han donat, ara mateix tu ja m'estàs dient això i ja està declarant, en fi, etcètera, està donant que com a mínim la institució ha reaccionat i ha reaccionat de manera ràpida. No és així amb altres notícies que tenim en aquests moments d'altres institucions molt més properes, que ja veiem una mica el festival, no? que desgraciadament que tenim.
El que passa és que dona tota aquella impressió de que de moment s'està tocant aquí, que és que s'està parlant de 2-3 persones, un ex-eurodiputat que exercia com a, anava a dir, com a cap de la trama, un parell de una vicepresidenta del Parlament, un altre eurodiputat que també ha estat empresonat i més les seves parelles i això. Però que la cosa dona la sensació que tenia moltes més ramificacions, entre ells doncs, aquest famós grup d'amistat catarí que presidia José Ramón Bauzá. Per tant, doncs, la cosa sembla que sigui més profunda del que de moment ha transcendit.
Veurem on arriba. Jo penso que de moment s'està actuant amb rapidesa, el qual també vol dir que hi ha poc marge per poder pautar una resposta, sinó que vull dir que va, això per mi és important, que hi hagi aquesta rapidesa. Jo crec que s'arribarà al fons, perquè entre altres coses vull dir, estem parlant d'una institució on les vegades que ha tingut problemes d'aquestes característiques, que no és la primera vegada, s'ha actuat i s'ha actuat contundentment. Això és també la història del Parlament Europeu en aquest àmbit. àmbit avala que s'han actuat de manera contundent les vegades que això s'ha produït, no és la primera vegada, però també és veritat el que dius tu, no? Vull dir, ens sorprèn una mica, doncs, que dona la sensació que, ostres, qui ho tenia que imaginar, una vicepresidenta, etcètera, etcètera, i a més jugant amb unes institucions, unes organitzacions que en diem ONGs, perquè bueno, aquí també hi ha vinculada una trama a través d'unes ONGs, etcètera, vull dir que és, a més és molt lleig, no? Vull dir, d'imatge a mi em repulsa, no? Vull dir, com s'utilitzen certs elements per acabar fent pues una trama de corrupció pura i dura, no?
Si et sembla, Joaquim, introduïm en aquest punt de la conversa l'Oriol Lázaro. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Anava a dir, no parlàvem del temps, ja t'ho pots imaginar, perquè és que, clar, ens ha caigut aquesta hora d'Europa gairebé bé, com si ho haguéssim previst. Escolta'm, tu has estat assistent al Parlament Europeu durant una legislatura.
Sí.
Anava a dir, això que ha passat és fàcil que passi?
Mira, això que ha passat, la legislatura que va acabar el 2014... o sigui, l'anterior, les dues anteriors, uh-huh. era molt fàcil. Era, no diré molt fàcil, però era més senzill. Era més senzill. I fins i tot, no només aquest tipus de corrupció amb agents externs, sinó fins i tot la malversació dels fons destinats als eurodiputats. M'explico. Un eurodiputat, a banda del seu sou, té uns fons per destinar a invertir, doncs, en demanar informes, contractar externs, en poder desenvolupar, millorar la seva tasca, la seva feina. Aquests fons abans no estaven controlats i simplement l'eurodiputat demanava els diners directament, escolti, que els necessito, i li donaven i punt. I aleshores et trobaves amb eurodiputats que els malversaven, o sigui, que feien la reforma de la cuina o el que sigui. Això, a la legislatura del 2014-19, ja no es podia fer. Val? Aquests diners, l'eurodiputat deia, necessito tal cosa, val, passi'm l'encàrrec i el proveïdor que ho farà, que jo ja li pagaré. D'acord? Per tant, molt més control, molta més transparència i zero malversació. I es va fer un pas de gegant en aquest sentit. A més, durant la legislatura anterior, també es va crear el registre dels lobbies, registre de transparència. Uh-huh. Amb això, què van obligar a fer pública tota l'agenda dels eurodiputats i dels càrrecs de la comissió? I a més, no t'hi pots reunir per feina. Una altra cosa és que vingui un eurodiputat i et faci una visita al teu despatx, però no pots tu demanar hora a un eurodiputat o un comissari per parlar de temes concrets si no estàs donat d'alta en aquest registre de transparència. Uh-huh. Per tant, els passos han estat grans, els esforços han estat grans. I més et diré, jo com a assistent vaig patir-ho també, perquè quan desenvolupes la teva tasca, jo era assistent local, et mous pel territori, com a totes les feines, doncs passes quilometratge si t'has mogut o passes les despeses que has pogut tenir. Uh-huh. A mitja legislatura em van canviar el sistema, el control era exhaustiu, no. El següent, havia de justificar qualsevol tiquet que tot, que està molt bé, eh? No és que em queixi. Trobo que està molt bé. O sigui, es va augmentar moltíssim més el control. Uh-huh. Amb el qual sempre no, es queixes, oh, escolta, que quina burocràcia, sempre ens omplen de papers i això. Val? Però és que això està... O sigui, al final ho hem provocat nosaltres mateixos amb les males praxis.
Aleshores... Dir, ens vam refiar, perdona'm, Oriol, ens vam refiar de que els eurodiputats, pel fet de ser eurodiputats, serien persones honestes.
Exacte.
I al final ens vam trobar que eren persones com tothom.
Això mateix. I amb el com tothom, subratlla-ho, eh?
Sí,
perquè
sí, sí.
Passa això... és perquè tots som susceptibles de ser corruptes en el moment en què ens tinguem un moment de debilitat.
Correcte.
O sigui, hem de ser honestos, uh-huh. i això a vegades costa. I més quan et posen el caramelet, no? I dius, ostres...
Aleshores, per donar un pas més, per una banda, el Parlament Europeu, a partir de la legislatura del 2014, va començar a fer un control més exhaustiu de les despeses de les despeses dels eurodiputats en la seva tasca.
Exacte.
També va crear el registre, a partir de la següent legislatura, va crear, pel que ens expliques, el registre de els grups d'interès, de manera de tenir un cert control sobre quines xarxes es mouen, els grups d'interès que són legítims i que estan clarament estipulats. És un sistema que els americans el tenen molt desenvolupat i que el Parlament Europeu també funciona. Però pel que s'ha explicat aquesta, en aquesta ocasió, aquesta història dels qatarís no anava a través d'un grup d'interès, sinó que era un grup d'amistat, que això era una altra cosa, no?
Exacte. Això farà que es pugui fer un pas més en aquest sistema de control, del que són les relacions i les relacions aquestes d'interès que puguin tenir els nostres representants polítics. Estic convençut que d'aquí en sortirà un mecanisme que garantirà que no es pugui repetir una història com la que hem tingut. Val? Perquè sempre, com deia el Quim, hem tingut altres històries, però la confiança que tenim en el Parlament Europeu és que en les altres històries, anteriorment, sempre ha reaccionat ràpid i eficientment. Saps? I això ens dona aquesta tranquil·litat de dir, val, aquest cop ha passat, però d'aquí, ja arribarem al fons, ho resoldrem, pagaran pel que han fet, perquè com a diferència d'altres institucions i d'altres casos on la gent surt de rositas, aquí pagaran pel que han fet i, a més, trobarem una eina per evitar que pugui tornar a passar.
D'acord. Darrere de que no passin aquestes coses, això li ha passat, bàsicament, era una vicepresidenta socialdemòcrata grega. Darrere també hi havia un ex-eurodiputat italià. Això és un tema també de famílies. Aquí els socialistes, ha sortit la senyora Iratxe García, que es veu que també els alemanys, es veu que com a mínim de portes cap a dins li han tocat el crostó per la, diguem, per la poca contundència amb la que va respondre al principi en això. És una qüestió d'àmbits geogràfics, és una qüestió de famílies polítiques o transcendeix tot això?
Mira, sempre tenim tendència a pensar-ho, perquè dius, una grega, un italià, i aquí només falta l'espanyol i ja tenim els llatins liant-la. Sí. Tenim aquesta tendència. I després també, escolta, si socialistes, en el fons, jo crec que això és universal i que tothom pot caure-hi o d'una manera o d'una altra, si rasques, que vas trobant a totes les famílies i a tots els països algun cas. Hi ha un ex-canceller alemany que va acabar de president de Gazprom. Bueno, no diguem res, però és així, no? Dius, vale, els alemanys també tenen casos i històries. No criminalitzem a tota una comunitat o a tot un grup polític per un cas. Jo crec que seria un error i seria dolent per la pròpia democràcia, fer això.
Com valores la resposta de la senyora Metzola, de la presidenta del Parlament, davant de tot això? I, per altra banda, també et preguntaria com la resta d'institucions europees, i estic parlant amb la Comissió, s'han posat molt, molt, molt de perfil en la qüestió aquesta, gairebé no han fet declaracions públiques. Entenc que per mantenir una certa distància entre les diverses institucions.
Sí, evidentment. Això segur. Hem de mantenir una distància, però alhora també per higiene política.
Correcte. Això és perquè és important.
Exacte. Ells què han d'anar a dir el que passa a casa del veí? No?
Tenint en compte que el Parlament ha actuat. Tenint en compte que el Parlament ha actuat, Oriol, perquè si el Parlament no hagués dit res i aquí encara estiguessin discutint aviam si tomba, que si gira i tal, bueno, possiblement hi haurien altres tipus de reaccions, però és que el Parlament actua i actua contundentment de manera relativament bastant ràpida, per lo que és, per nosaltres és rapidíssim, no? Per la nostra manera i cultura d'entendre aquestes coses. Clar, jo crec que han deixat actuar i, bueno, s'està actuant encara, s'estan fent coses.
Sí, sí, no, i després la reacció de la senyora Metzola, doncs la trobo adequada. És ràpida, és contundent i és dir, d'aquí no en deixarem passar ni una. I el Parlament fa fora la vicepresidenta pràcticament de manera imminent i
Correcte.
Perd la seva immunitat. Escolta'm, és greu, sí. El que no hem de caure és en aquesta tendència de l'última dècada, més o menys, de fer sensacionalisme de les coses. Ha passat? Sí, ha passat. Està bé? No, no està bé. Estem actuant contundentment i tan ràpid com podem? Sí. Val, doncs endavant. I a seguir. Si com diuen els castellans, si nos regocijamos, aquí ens agradem fent la crítica i fent la bombolla molt grossa, El que estem fent, en el fons, és perjudicar la imatge de la institució. I si fem que les nostres institucions tinguin una mala imatge i es debiliti la seva imatge pública, en el fons estem debilitant la pròpia democràcia i això no ens convé.
Ara et preguntaré per la qüestió de la percepció que puguem tenir la ciutadania sobre aquesta institució després de que passin aquestes coses. Però abans d'arribar a aquest punt, també m'agradaria preguntar-te... La creació d'aquests grups d'amistat, aquestes declaracions públiques que havia fet la senyora Kylie, que a més han aparegut, perquè clar, evidentment doncs, tot això s'ha anat fent viral, de defensa gairebé numantina de Qatar, aquest grup d'amistat del qual formava part l'eurodiputat Bauzà, el fet de també dels grups d'amistat amb el Marroc, que sembla que també estaven al darrere. En el fons, bona part d'aquesta activitat que després hem vist que estava regada amb fons, diguem, negres, era una activitat pública i que finalment ha estat una investigació pel que he llegit en algun lloc dels serveis secrets belgues, és a dir, que una cosa molt, molt, molt interna, la que ha portat a desvetllar-ho, malgrat que tot el que feien ho feien amb llum i taquígraf. Té un punt de contradicció, és a dir, que al final ha hagut de ser una investigació d'un servei secret la que desvetlli el que, diguem, era públic i notori.
Sí, era pública, o sigui, hi havia una façana, però al darrere hi havia tota una trama.
Sí,
el que
sí.
Pública és una façana i el, com que... És que, a més, això també té un sentit, eh? Si jo faig públic, tu no sospitaràs.
Yeah.
Com que no sospites, doncs ja, escolta'm, ja dones per suposat que això és transparent i és tot net i no hi passa res. M'entens? És allò de digues una mentida molt grossa i semblarà tan bèstia que aleshores es creuran que no és cert. No? O sigui, el procediment és estat enganyar i utilitzar les xarxes i utilitzar els mètodes actuals de comunicació per vestir-ho d'una manera que tots ens ho puguem creure.
D'acord. Hi ha por que la cosa sigui molt més profunda? Perquè ara estem parlant de 3, 4 persones implicades més la seva petita xarxa, però que això acabi esquitxant a moltes més persones, fins i tot algú traia el nom de Borrell pel mig, de moment no se n'ha parlat més, però que això que transcendeixi més, que sigui molt més greu del que s'ha dit fins ara.
Mira, això... T'ho puc respondre, però així com em veu molt baixeta i tal, sí. Sí, existeix la por, perquè sobretot per desconeixement. Perquè, home, això no ens ho esperàvem i pum, ha sortit. I és greu. Doncs sí, no sabem l'abast i tenim por de que pugui ser un abast més gran del que ara hem descobert. Aquesta por existeix. No se sap, no es té cap certesa de res, o cap insinuació o cap intuïció encara.
Després també passa que amb aquest tipus d'investigacions acaben sortint noms que passaven per allà sense cap més pretensió i inclús sense fer formar part de cap trama ni res, però coincidien en aquell viatge o en aquella reunió, etc. I acabaran sortint noms que igual, de manera perversa, doncs acabaran utilitzant quan realment doncs, igual no han tingut res a veure, sinó que bueno, és com si et conviden a una festa i diuen, Joan, però tu hi eres a aquella festa, tu estaves allà, bueno, sí, surts amb una foto allà a Facebook, allà, però jo el que va passar en aquella festa, vull dir, jo estàvem allà parlant en un racó, parlant, i ens estàvem passant bé, no sóc conscient del que va passar amb una conversa a l'altre costat, no? Això també pot passar, però també és veritat que de moment tenim la punta de l'iceberg. No sabem si això va més enllà o no, perquè hi ha trames que són molt petites, vull dir, ja diuen, escolta'm, això a 3 o 4 no escampem més, i doncs hi ha trames que d'alguna manera doncs, bueno, doncs es va sumant gent i de manera directa, indirecta, a vegades amb més o menys intencionalitat, però es veuran implicades, no? I després hi haurà els noms aquests que sortiran, que pobres estaven passant per allà i sense saber de què estaven parlant, però com que estaven en aquella reunió aquell dia i tal, pues es dona per suposat que també estaven informats de tot, quan aquella gent, aquelles persones, igual res de res, no? Vull dir que també hem de tindre molta cura, perquè també van sortint noms i això s'ha de provar, s'ha de provar. El que sí que està provat és el que ha passat, i les persones aquestes implicades ja ara estava mirant també mentre les xarxes, i ja s'està actuant de manera contundent, i mirava des del dia que es va saber fins ara, i no han passat ni 15 dies. Vull dir que dius, ostres, en 15 dies això ha anat molt ràpid, no? Amb la qual a mi, responent una mica a la segona aquella pregunta que hi ha, la percepció que tenim en aquests moments, que si jo diria, ara jo, no perquè sigui molt europeista, que ara pot quedar lleig el que ho digui jo, però ostres, la meva percepció és, com a ciutadà, dir, pues, la meva percepció és que estic content que una institució en menys de 15 dies hagi respost d'aquesta manera. Ja m'agradaria que totes les institucions tinguessin aquesta resposta, perquè una institució el que no pot és controlar i saber exactament qui fa, perquè al final qui ho fa són noms i cognoms de persones concretes, homes i dones que estan allà. El que sí que una institució, jo demano que una vegada aquella institució tingui la fehaent informació de que ha passat alguna cosa, ostres, de manera contundent investigui, tiri endavant, descobreixi la veritat amb tot allò que sigui possible i actuï penalment, legalment, jurídicament, civilment, amb el que pertoqui. Llavors jo a aquella institució li dono confiança, perquè penso, bueno, hasta casa meva poden passar coses. El que jo demano a la gent és que, una vegada això sigui així, actuïn en contundència i no es tapin uns als altres, o allò passi a cap de 4 anys, surt una notícia d'un tema que diu, bueno, ja ni ens en recordem, que això és el que ens passa molt aquí, que poder sí que al final la cosa arriba, però és tan lent, tan lent, tan lent, que al final deixa de donar credibilitat a la institució. Vull dir, les coses lentes al final la ciutadania les percep com que es va perdent pel camí, no?
Aquí ens podríem trobar amb dues coses, o veiem que, ostres, això està molt, molt podrit, o, ostres, han vist una cosa podrida i l'han intentat arreglar. Hi ha les dues maneres de veure-ho.
Bueno, jo crec que quan estem parlant d'una institució, hi ha 705 diputats i diputades al Parlament Europeu, per tant, estem parlant d'una institució i hi ha moltíssima gent, el doble del que podria ser el Congrés de diputats, però si, com deia l'Oriol, nosaltres veiem les actuacions que ha tingut el Parlament Europeu quan hi ha hagut alguna cosa, inclús el propi estatut dels eurodiputats que ho han de declarar tot, etc., inclús en un moment donat, doncs, aquest sistema també de lobbies, de que tu t'has de, d'alguna manera t'has d'apuntar un llistat i saber qui és qui representa quins interessos qui. A mi ja m'agradaria que el Parlament de Catalunya, el Congrés de Diputats, això també ho tinguessin, no? I que aquestes institucions, perquè són les més properes, també podria parlar d'altres parlaments d'altres països europeus, no? Vull dir que jo el que dic és que molt malament que hagi passat això, però segueixo pensant que per els coneixements històrics i per les eines que en aquests moments ja estan a l'abast de la pròpia institució del Parlament Europeu, que és de les institucions que, en un moment donat, em dona més garanties que si un dia passa una cosa d'aquestes, s'actuï amb contundència, amb rapidesa i fermament. I de moment, pel que veiem aquestes dues últimes setmanes, això és així. Al principi al Parlament Europeu no li puc demanar res més de moment. Ara veurem com acaba això, no? Però vull dir, de moment, bueno, està actuant, no li puc dir a la Roberta Metsola, hauries d'haver fet, no, és que ha fet el que hauria d'haver fet. Uh-huh. Per tant, endavant.
Oriol, coincideixes?
Sí, sí, el 100%. La veritat que és una reacció que és per mi, i ara potser és com diu el Quim, eh? Se'ns veu el llautó d'europeistes, però per mi és immillorable. És que en menys de 15 dies la diputada ja estigui, l'hagin recusat, ja no tingui la seva cadira i a sobre hagi perdut la immunitat i pugui ser encausada, això aquí no s'ha vist en la vida. Per tant, penso que sí, que la reacció és bona i que espero que això se sàpiga valorar i que els mitjans de comunicació sàpiguen posar un valor. No només que destapin o que expliquin tot l'escàndol que hi ha hagut d'aquests diners que han anat per camins que no toquen i tota aquesta corrupció que hi ha hagut, sinó que també destaquin que la reacció posterior ha estat boníssima. Des del meu punt de vista, que segur que pots trobar algú que pensi que s'hauria d'haver pogut evitar. Clar, sí, hagués estat la posició òptima poder evitar-ho. Però, com deies tu abans, es pressuposa la honestedat i la honorabilitat d'aquestes persones que exerceixen un càrrec pels quals la gent els ha votat. I ara què estem fent? Sempre estem posant pedaços i mesures per evitar que la gent no sigui honesta. Ostres, això que parla poc bé de la nostra societat, també.
És que dona que pensar, en el fons. És a dir, no, per això et deia, és a dir, fins a quin punt doncs podem ser optimistes perquè el Parlament Europeu ha actuat amb celeritat, contundència i probablement canviarà alguna cosa, o fins a quin punt doncs això ens ha d'abocar de nou al pessimisme de dir, ostres, és que pas a la més mínima que poden ho fan.
Bueno, o la transparència fa que aquí se sàpiga. Jo també podem dir, bueno, i potser hi ha altres llocs on no hi ha tanta transparència i passen coses inclús més greus i ningú les sap, no? Clar, aquest és un altre tema que també, per exemple, uns serveis secrets belgues que han actuat de la manera i no han estat amagant el tema, sinó que automàticament, pam, l'han tret, i en el moment que s'ha sabut, doncs, ostres, el ministre haurà dit, sí, s'ha de publicar, perquè aquesta informació que tenim, si la retenim massa, quedem amb evidència. Això, en altres llocs, és el contrari, no? Aquesta informació la tinc, la guardo, aviam fins quan la puc utilitzar. I aquí ha sigut tot el contrari, eh? En el moment que s'ha tingut la fehaent informació de que això era així, perquè, clar, també acusar per acusar has de tindre clar que, de fet, ha sigut tan contundent perquè hi havia les proves, vull dir, els han enxampat amb proves, no?
Sí, les proves eren diners en metàl·lic, que arriba la fotografia aquella que ensenya que sortia a l'Essoir dels bitllets.
Sí, clar. Però això també ho hem vist aquí, després no han passat masses coses. Vull dir, gent que tenia diners en bosses de Cort Inglés. Vull dir que, en tot cas, a mi el que em dona és dir, jo penso que el Parlament sortirà reforçat si segueix actuant en contundència amb aquest tema i això acaba doncs, com ha d'acabar, veient a les persones doncs, jutjades, etcètera, etcètera. Això dona confiança que el sistema funciona, o sigui, el sistema judicial, en aquest cas a Bèlgica, funciona i una institució com el Parlament Europeu, que està allà, doncs funciona. A mi això és el que m'agradaria que això finalment fos així.
Una pregunta, Oriol.
Sí.
Aquí han actuat els belgues, s'entén que perquè clar, la jurisdicció, en aquest cas, seria la de l'estat belga, no? Perquè no hi ha una jurisdicció europea per perseguir aquests casos.
Exacte. Ells, això ha passat en territori belga. Ells vivien en territori belga i, per tant, és un delicte comès en el seu territori.
Correcte.
Per això els serveis secrets que han actuat són aquests. Tot i així, segur que han estat en contacte amb Europol.
Sí, i van parlar que fins a 5 països havien participat en la investigació.
Exacte. Segur. Bé, tot això, mira, és que mentre parlàveu m'ha vingut al cap.
Digues.
Aquí un reportatge que era demolidor sobre els eurodiputats i el Parlament Europeu. Hi havia la persona era un noi que feia un reportatge sobre que els eurodiputats no fotien res, que el Parlament Europeu sempre estava buit, que cobraven la tira de diners i després ho destinaven al que volien. Arrel d'allò, o abans i tot, ja s'han posat molts controls de cara a que si algun eurodiputat no és prou honest, ho hagi de ser. Per exemple, a cada ple que fallen, si no hi ha una justificació d'aquesta de força major, se'ls retira un tros del sou. O sigui, hi ha una part del sou que no cobren. Vostè no ha vingut al ple d'aquest mes, doncs vostè no cobra aquesta part del sou. A cada comissió que no poden assistir o no pot haver-hi algun representant d'algun assistent del parlamentari, també queda anotat. O sigui, al final, tot allà on fallen, doncs també queda un registre. I s'està ampliant molt més tot això. Per tant, al final hi ha un control de la tasca de l'eurodiputat cada cop més alta. I ara, a més, suposo que integrarem un control del seu desenvolupament de vida pública fora del propi Parlament Europeu. Perquè, clar, pensem que això també és vida pública fora del Parlament Europeu.
Sí, sí.
Que sí que implica que han fet una corrupció que sí que implica la pròpia institució.
Correcte.
Clar, hauran de controlar l'activitat dels seus parlamentaris que facin fora de les activitats pròpies de la institució. Val? Doncs sí, també hem arribat a aquest punt. Sí, sí.
El que ens porta a tots a pensar la necessitat dels controls. Allò de Montesquieu, que en el fons aquí sembla que està fallant, no cal entrar-hi, doncs és essencial perquè perquè tot el poder no controlat és poder absolut. I per tant, doncs, acaba sent sempre necessari que algú pugui vigilar el que fa qui té poder.
Sí, però imaginem-nos ara, posem el cas, posem-lo més proper, i és evident que com que té menys poder, doncs el cas potser sembla una mica ridícul, perquè el Parlament de Catalunya té menys poder que el Parlament Europeu. Uh-huh. Però imaginem-nos que un diputat de Catalunya, que és d'una colla de castellers, doncs clar, el Parlament de Catalunya ha de controlar l'activitat que fa a la colla de castellers, o que és soci o membre d'amics de la plec de Sant Pere. Uh-huh. Haurem de controlar l'activitat que fa aquesta persona en aquesta associació d'amics? El Parlament de Catalunya ha de destinar recursos a això?
Clar. Sí,
doncs sí. És el que estem demanant que faci el Parlament Europeu.
Sí, però clar, si la colla d'amics de Sant Pere, de cop i volta, quan tenen aquest diputat al Parlament, de cop i volta es canvia la seu i es fa una seu molt més gran...
Sí, claríssim.
Clar. No, però ho podem fer, el problema és que quan el fan i després es descobreix, etcètera, l'important és que, clar, tu no pots evitar... És a dir, l'interessant és que tu poguessis evitar que passessin aquestes coses. I ja poses la legislació, els controls, inclús es dius, bueno, és que hi ha unes penes, etcètera, i això evita que hi hagi gent que s'ho pensi dues vegades o tres i no vulgui fer-ho, no? Però sempre hi ha el que es tira a la piscina amb un sentit aquest tan negatiu i diu, bueno, aviam si em pillen o no, i ho fa. L'important és que el sistema funcioni perquè aquella persona que en un moment donat ha decidit fer alguna cosa que no està correcta, doncs hi hagin els mecanismes perquè això es pugui descobrir, perquè es pugui perseguir, perquè es pugui a més jutjar, etcètera, etcètera. Si això és així, el sistema que sigui, sigui el Parlament Europeu, el Parlament que sigui, o institució que sigui, per mi ja és correcte, perquè la institució tampoc, com diu l'Oriol, no podem estar pendent de com evitem que això passi. Evitem, doncs, posant-ho molt difícil, però tot i així hi haurà gent que igual ho voldrà fer, no? Llavors, bueno, doncs, l'important és que si hi ha algú que a més ho fa, se salta les normes, se salta les regles, doncs, bueno, que hi hagi el càstig, punt i final. Si això és així, jo per mi ja és correcte, perquè si no demanaríem algo impossible a una institució que inclús no ens podríem demanar nosaltres mateixos, no? Perquè vull dir, això és així, no?
T'adones, Oriol, de tota manera que avui que hauria de ser hauríem de fer el balanç de l'any o fer pronòstic?
Ja, això estava pensant. Intueixo la pregunta, te la intueixo. Estava pensant, hòstia, estem perdent temps o destinant temps a parlar d'això i no de les coses realment bones o proactives que ha fet el propi Parlament Europeu.
No, n'ha fet moltes aquest any. N'ha fet moltes aquest any.
Vinga, va. Mira, ens queden 5 minuts.
Vinga.
No, a més, tenint en compte, vull dir que ara, per exemple, estàvem parlant abans, hem començat el programa parlant d'eleccions municipals, etc. I jo ja avançava que l'any 24 tenim eleccions europees. Per tant, dintre de poc veurem com la maquinària també, en aquest cas, europea, també es posarà, i el tema europeu tornarà a estar sobre la taula, etc., perquè tindrem una altra batalla europea important en l'any 24, entre altres coses perquè ja estem veient també ideològicament el que està passant en alguns països, també el que està passant a Europa, etcètera, etcètera, i en tindrem, jo crec que serà poder les eleccions, no sé si jo m'estic avançant ara, Oriol, o no, però poder seran les eleccions europees més polítiques, ideològicament, que les que hem tingut fins ara, perquè estarem treballant, s'estarà treballant, o s'estarà parlant de quina Europa política volem, ideològicament volem, no tant si guanyen uns o guanyen els altres, sinó quin model, però en aquest cas ja polític volem, perquè jo crec que la batalla serà política.
Sí, sí, més tenint en compte que la dreta cada cop té més força també arreu d'Europa. El model ideològic de quina Europa volem construir estarà molt a debat, molt, estic convençut. Però, a banda d'això, pensem que ens ve un any que hem de tornar a agafar paciència perquè tindrem les municipals, però segurament a finals del 23 ens puguin caure les estatals. Uh-huh. I aquestes, i és una cosa que vaig insistir en una xerrada que vaig fer en un institut l'altre dia, ja són europees, perquè en el fons, per exemple, abans d'ahir es va decidir que el topall del gas a 180 euros. Qui ho van decidir? Els 27. Quins 27? Els 27 caps d'estat. Per tant, nosaltres quan escollim el nostre cap d'estat i ja estem escollint el nostre representant en el Consell Europeu. I això a vegades no en tenim prou consciència. És evident que votem per les polítiques que ens proposen en el nostre estat i cap on volen fer anar el nostre estat. Però també ens afecta en decisions clau a la Unió Europea, perquè en el Consell, si un sol estat no està a favor, té el dret a veto. O sigui, diu, jo no voto a favor, com que hi ha la norma aquesta de la unanimitat, doncs tenen el poder de que no pugui tirar endavant les coses. Ja hem de tenir també aquest pensament europeu quan anem a votar a les estatals.
Més, justament els caps de ministre i primers ministres dels 27 que estan al Consell, però després també tenim la Comissió i el Parlament, tot aquest entramat al final acaba decidint el 80% de l'impacte legal que nosaltres rebem, per exemple, en aquests moments aquí Sitges. És a dir, el 80% de l'impacte legal s'acaba decidint a Brussel·les per diverses maneres, no? I després s'acaba adaptant, aplicant i assumint per a legislació estatal, en aquest cas també autonòmica, e inclús m'he donat fins a les ordenances municipals de Sitges que tu vas i dius, això per què és així? No, és que hi ha una normativa europea que ens obliga a canviar, però aquesta normativa europea s'ha acabat decidint poder feia X temps i ara s'acaba aplicant aquí, com abans el que dèiem, el dels cotxes, que abans parlaves tu amb l'Andrea, etcètera, no?
O la reforma dels túnels ferroviaris del Garraf.
Correcte.
Que també doncs, serà una obra faraònica motivada perquè no compleixen la normativa europea.
La normativa europea. Per tant, al final, també quan escollim caps d'estat o primers ministres als 27, també estem escollint algú que després serà un d'aquests 27 que acabarà decidint certes coses que ens acabaran retornant en aquest 80% d'impacte legal. Mm-hmm. Per tant, també, això cada vegada, quan parlem d'eleccions, quan hi hagi les eleccions aquí, a França estaran interessadíssims, quan estan a França nosaltres estem molt interessats, perquè el que passa a França també indirectament ens acaba, en clau europea, ens acaba afectant aquí.
Mm-hmm. Tindrem un any difícil, Oriol, per anar acabant?
Un any molt convuls. Seguirem intentant tancar d'alguna manera l'episodi de la guerra d'Ucraïna, que ens està condicionant absolutament tot el tarannà tant econòmic com polític dintre d'Europa i alhora també a nivell de macropolítica. Serà un any també mogut per les municipals, que depèn de com dels resultats que hi hagi, es veurà les forces com estan encarades de cara a les estatals. Mm-hmm. Per tant, serà un any mogut, molt mogut a nivell polític, segur. I a nivell econòmic ja veurem, perquè avui deien sortia una notícia una mica positiva, no? De que no s'intuïa recessió econòmica, sinó que al revés, que semblava que sí, que l'economia seguia empenyent. Bé, a veure, tant de bo. Si no,
tant de bo, ens quedem amb això últim, Ens quedem amb això últim, que és la part bona.
Pues escolta, Oriol, aprofitem aquesta última alenada d'optimisme que per desitjar-te doncs també unes bones festes, una bona entrada d'any i esperem doncs també comptar amb tu per anar comentant aquest 2023 convuls que ens espera.
Molt bé, moltes gràcies i bones festes a tothom.
Bones festes, Oriol, bon Nadal.
Bon Nadal.
I a tu, Joaquim, el mateix.
Ens veiem el 23.
Ens veiem el 23 amb moltes ganes i més a Europa.
Moltes gràcies, així serà.